La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop. L'últim, és vostè?
Perdó?
L'últim, que si és vostè.
Ah, sí, 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 jo sóc l'últim.
Tenim per estona, company. La cua per demanar l'atur per superherois és la més llarga.
Sí, company, és paradoxal. Quan més ens necessita la gent, menys feina per nosaltres i més pels cossos de l'Estat.
Sí, 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 així està muntat el sistema. No tothom és Bruce Wayne, o Tony Stark, Amancio Ortega, o Carles Puigdemont, que poden passar les crisis econòmiques a base de pasta rufa i crear o comprar-se gadgets tecnològics o tocar-se els ous a la batcova sense preocupar-se per la pujada del cost de tot per viure.
Tens raó, nano. Hosti! Ara! Ara t'he reconegut! Ets en Telemann! Ho he sabut pel símbol que portes al pit, la llançadora d'or. Flagell del mal a Sabadell i Rodalies. Amb les teves nanollançadores immobilitzaves a lladres, terroristes galàctics i inspectors d'Hisenda.
Sí, sí, sí.
I amb els teus ultrasons de teler rebentaves els timpans dels malfactors al crit d'ordint la trama.
Sí, sí, sempre intentant ser conseqüent entre el meu poder i el bé comú. I mira'm, 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 mira'm aquí a la cua de l'INEM. Ai, i tu? Ai, tu? Tu no ets l'home ceba?
El mateix, nano.
Collons! Però si ets un epígon, un representant de l'heroïcitat de Catalunya, juntament amb Sardana Elèctrica i Caganer!
Era, company. Ara no sóc res més que un record a la ment d'alguns i d'algunes.
Hosti, si és que amb els teus rots de sofre barrejats amb el raig d'aigua feies plorar els que volien traspassar la línia de la llei i els paralitzaves fins que arribaven les forces de l'ordre. I vas estar una temporada fent tàndem... Ah, amb calçot! Que en Pau descansi.
Sí, sobredosi de raig romesco, pobret.
I tot per culpa del merda aquest de Surfman.
Uno, dos, cinco. ¡Tres, señor! ¡Tres!
Jo seré el rei. I tu seràs la reina.
Encara que res no ens allunyi. Podem ser uns herois.
Només per un dia. Només per un dia.
En Spider-Man és el meu personatge preferit de quan era nen i adolescent.
Ah, sí? I el d'ara que t'acostes a la tercera edat?
Els d'ara, cabronàs, m'agrada més el Batman, el Daredevil i el Wolverine d'en Frank Miller. Sense oblidar, clar, el Punisher més salvatge i assedegat de sang i fetge dels últims temps.
I en Mortadelo i Filemón, no?
D'aquests parlarem en un altre programa. L'Spider-Man, com et deia abans, és un personatge creat el 1962 per Stan Lee i Steve Ditko. I és ni més ni menys que un adolescent que es veu sobrepassat pels problemes típics de la seva edat i dels originats pels seus magnífics poders vinguts de la picada d'una aranya radioactiva.
Wow.
Un paio adolescent amb molts problemes d'acceptació envers els demés, econòmics o de la buidor de no tenir pares, que se'ns feia terriblement proper i propiciava que ens emmiralléssim en tot un superheroi de Marvel.
Ja.
Escoltem un tall de la primera pel·lícula dirigida pel genial Sam Raimi, en què el pobre heroi pren consciència del significat de responsabilitat sota la seva nova condició adquirida, parlant amb el seu tiet Ben.
Gracias por hacer
tanto. No, espera un momento, Peter. Tenemos que hablar.
Podemos hablar luego.
Y podemos hablar ahora, si me lo permites.
¿Y por qué tenemos que hablar ahora?
Porque hace mucho tiempo que no hablamos y tu tía May y yo últimamente te notamos muy cambiado. Siempre nos esquivas. Siempre estás haciendo experimentos rarísimos en tu habitación. Te has peleado en el instituto.
Yo no empecé esa pelea, ya os lo dije.
Pero está claro que tú la acabaste.
¿Qué tenía que hacer? ¿Salir corriendo?
No, no tienes que salir corriendo, pero... Pete, escucha. Estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo a tu edad.
No, no exactamente.
Peter... En estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson, posiblemente se lo merecía. Pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
¿Mm? ¿Tienes miedo de que me convierta en una especie de delincuente? Deja de preocuparte por mí, ¿vale? Algo ha cambiado, ya lo solucionaré. Pero no me sueltes el rollo.
No quiero soltarte el rollo ni sermonearte. Ya sé que no soy tu padre.
Pues no te comportes como tal.
De acuerdo. Te recogeré aquí a las 10.
Òscar, per responsabilitat, la que té en Bill, el personatge interpretat per David Carradine, amb la seva nòvia, la meravellosa Uma Thurman, a la pel·lícula Kill Bill. El títol no enganya, eh? En Bill, en un moment de la pel·li, posant com a exemple els herois, ens explica la diferència entre semblar i ésser. Tot un filòsof, tot.
Sí, Enric. Aquesta, el guionista i director de Kill Bill, el famós Quentin Tarantino, és un gran aficionat del món del còmic i en els diferents volums d'aquesta pel·li fa un matxembrat composat d'arts marcials, samurais, espagueti western, noies guerreres...
I venjança. Venjança, quilos de venjança. Escoltem què diu Bill dels herois.
¿Y cómo te propones resolver ese dilema?
Verás, resulta que... Tengo una solución.
¡Pedí!
¡Maldito seas! ¿Qué cojones es esto que me has disparado?
Mi mejor invento, o al menos mi preferido. No lo toques o tendré que clavarte otro en la cara. Lo que hay dentro de ese dardo ya empieza a extenderse por todas tus venas. Es increíblemente potente y un infalible suero de la verdad. Lo llamo la verdad indiscutible. El doble de fuerte que el pentotal sódico y no causa tanta somnolencia. Solo una ligera sensación de euforia. ¿La sientes?
¿Euforia?
Sí.
No.
Lástima. Como sabes, me gustan todos los cómics. Especialmente los de los superhéroes. Encuentro que toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Piensa en mi héroe favorito, Superman. No tiene un gran argumento, ni tampoco es un buen dibujo. Pero la mitología, su mitología no solo es genial, es única.
¿Cuánto tarda este jodido dardo en hacer efecto?
Un par de minutos, lo justo para que acabe de explicarte esto. Verás, algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme S, es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa. Lo demás, las gafas, el traje azul, es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent, Superman critica así a toda la raza humana.
Una altra de les meves debilitats, Enric, és en Mad Max, que juntament amb l'Snake Plissken, de John Carpenter, és un dels herois en contra de la seva voluntat preferits per Moa de la història.
Ah, el senyor.
De la història del cinema, clar.
Clar.
El Mad Max, protagonitzat a les tres primeres pel·lícules per Mel Gibson i a la quarta del 2015 per Tom Hardy, no deixa de ser un personatge de neo-western que busca fugir de qualsevol contacte humà. És quasi bé un ermità carregat de misantropia que no el deixen en pau i l'obliguen a exercir d'heroi a la força. Escoltem el tema que pertany a la banda sonora de la tercera pel·lícula, Més enllà de la cúpula del tro, Tina Turner. Remuntant-nos en el bressol de la heroïcitat i de tot, a l'antiga Grècia, i més específicament a la seva mitologia, trobem a un dels herois que probablement més ha influenciat en l'univers dels superherois, l'Hèrcules. L'Hèrcules o Hèracles. Procedent de Tebes, és un semideu, fill de Zeus i Alcmena.
No.
La deessa Hera, dona de Zeus, va enviar dos grans serps al bressol de l'heroi perquè se'l conspissin. I aquest, sense tenir encara les dentetes de llet, pensant que els dos ofidis eren sonalls del Toys R Us, els va escanyar. Quan va créixer, el va educar el centaure Quiró.
Mira, Quiró.
Sí, que ja vam parlar en un altre programa. El tirà Euristeu, rei de Micenes, l'obligà a passar les famoses 12 proves que passaven de matar animalons i monstres de tot tipus, a robar el ramat del gegant Gerió i, de pas, separar Àfrica d'Europa per l'estret de Gibraltar.
Ah, mira, mira, de ben segur que és un heroi exemplar de tota l'ultradreta europea. En Donald Trump segur que li hagués fet un contracte milionari per separar també Mèxic dels Estats Units.
No, home, no. La mitologia està per sobre de qualsevol merda d'aquestes.
Ah, vols dir? Mira, mira els nazis amb la mitologia nòrdica.
Ja, suposo que tot depèn de la lectura que facis. Bon dia, bona nit. Hola, Jaume.
Hola.
Jaume?
Hola.
Oh, quin plaer sentir-te, escoltar-te, company. Ara farem una entrevista aquí al Jaume Ripoll, que és professor de llengües clàssiques. Bones. Què dius, Jaume? Bones.
Molt bé, descansant aquí tranquil·lament, de vacances, molt bé.
Molt bé. Suposo que vacances merescudes, no?
Merescudíssimes.
Clar que sí, home, clar
encara que
sí.
Que hi hagi gent que opini tot el contrari, no?
Sí.
Això clar. Mateix.
Però
això mateix.
Feu moltes vacances, sempre, home. No,
però bueno.
Doncs res, el monogràfic d'avui és sobre els herois, superherois i el concepte d'heroïcitat. Tu, com a mestre, com a professor de llengües clàssiques, segur que hauràs hagut de llegir molta mitologia clàssica, no, Jaume?
Sí, a veure, els filòlegs clàssics ens entrenen pròpiament en les llengües de Grècia i Roma i a partir d'aquí, mitjançant aquesta aproximació lingüística en els seus textos i, per tant, en el seu pensament, i això, evidentment, aquí entra la mitologia plenament, no?
Sí.
Llavors, la literatura grega, que és on hi ha més mites, més que no pas a Roma, en va plena d'herois. Tant a les tragèdies, per exemple, d'Eurípides, de Sòfocles o d'Èsquil, com a la mateixa Ilíada o l'Odissea, surten constantment herois, no? Normalment homes, però no sempre, que, doncs, normalment donen algun tipus de lliçó, no moralista, però sí moral, a la joventut grega, no? Els diuen, doncs, mira, per exemple, no? O sigui, herois civilitzadors, Prometeu, no?, que dona el foc, sí, doncs, a la humanitat, no? Hi ha herois que simbolitzen, doncs, altres vicis. Per exemple, Àiax simbolitza la fúria assassina, no? S'acaba traient la vida perquè perd, doncs, un concurs esportiu, no? En fi, de fet, hi ha altres que simbolitzen, per exemple, Odisseu, Ulisses, no? Clàssicament, l'Odissea és la seva obra i aquest és l'astúcia personificada. És un entabanador professional, no, Odisseu? Llavors, cada heroi té el seu paper. Normalment són bastant plans, tots, no? I nutreixen tota la literatura grega. No sé si...
Mare meva, quanta informació, quina més sucosa. M'encanta.
És un pou de saviesa, en Jaume.
Molt bé. Escolta'm, una pregunta. Dius que surten dones, no, també?
Sí, n'hi ha algunes, sí.
Vale.
Per exemple, Electra, no?
Sí.
Que normalment se l'equipara, per mi malament, però amb Èdip. Èdip seria el masculí i Electra seria el seu equivalent femení. No és ben bé així, no?
Això va ser culpa de Freud, no?
Sí, totalment, i dels seus deixebles, exacte. És a dir, Electra s'ha agafat com el símbol de la noia que està enamorada del seu pare. Però això no és ben bé així. Si mires la literatura grega, no? L'Electra de Sòfocles o la d'Eurípides, ella representa la resistència i la resignació fins a un cert punt davant d'una venjança que no acaba d'arribar, no? Ella vol que es vengi la mort del seu pare i qui ho ha de fer és el seu germà Orestes, no? I mentrestant això no passa, doncs ella conviu amb l'assassina del seu pare, que és la seva mare, no? Que és Clitemnestra. Llavors ella va, doncs, esperant i patint i la tenen marginada el casal de Clitemnestra, no? Que a més s'ha agafat com a nou marit el tiet, no? Tota una història així de sofriment i resignació i, evidentment, al final, doncs, Orestes sí que acaba venjant, no? Un altre exemple clàssic de dona heroïna a Grècia, per mi molt millor i molt més proper al segle XXI, és Antígona, per exemple, que representa, doncs, la rectitud, obeir la llei del cor per sobre la llei humana, no? Ella és un exemple, en fi, és perfecta, no? Uh-huh. És un exemple de virtut inquebrantable, no? Pels grecs segurament era només una dona, no? És a dir, per ells era, doncs, en fi, el fet que eren molt masclistes, no? Però en canvi Sòfocles la fa protagonista de la seva obra, pròpiament, no? L'Antígona de Sòfocles és el títol, el personatge és el títol, no? I la carrega de virtut, de raó, de saber argumentar i en el final és l'avançadora del conflicte aquest, no? Sobre obeir la llei humana o obeir la llei del cor, que està per sobre la llei divina.
I Cassandra?
Sí, també. Passa que Cassandra té un paper més secundari. Cassandra és el... Avui dia, si les tragèdies gregues fossin cinema o sèries, Cassandra seria la secundària per excel·lència, no? Uh-huh. Aquestes que van apareixent a tot arreu però no acaben de ser protagonistes mai, no? Com Tiresias, també, un altre endeví, no? Cassandra és també per exemple de cega, no? Em sembla, és una sacerdotessa, no?
Clar, com Mariana, també, no? També secundària, no? Que ajuda l'heroi principal, que és Teseu.
Sí, sí. Majoritàriament eren homes, eh? I normalment exemplifiquen algun tipus de, com ho diria, d'aspecte psicològic humà. Normalment va per aquí. A vegades, bueno, hi ha de civilitzadors, això, Prometeu o...
Jaume, tu que ets especialista en llengües clàssiques, grega sí. i llatí, quina sí. és la quantitat o la proporció d'assimilació cultural que el llatí de Roma fa del grec? De tot i parlant de mites i herois, quin tant per cent? És molt, molt alt? És...
Això és molt complicat de dir, més ho hem de mirar, és complicat donar un número, et diré, no ho sé. Complicat. Vale. Sí que és veritat que a vegades tenim tendència... és a dir, a confondre el que és pròpiament herència grega que rep Roma cap a coses que, diguéssim, una evolució paral·lela. Per exemple, els déus romans tenen un equivalent a Grècia, no? Júpiter, Zeus, en fi, no sé, i Venus, Afrodita, etc. Però normalment és perquè tenen una herència comuna que és indoeuropea i a partir d'aquí doncs, evolucionen, diguéssim, a nivell paral·lel. No? Uh-huh. Però tenim molta tendència a pensar els romans copien els grecs. I això sempre és una cosa molt, molt discutible. Jo crec que els romans eren gent molt pràctica i el que fan és trobar un ús al que fan els grecs. No? Per exemple, els grecs fan medicina i els romans fan cirurgia militar, per exemple. No? O els grecs fan, no sé, geometria i els romans doncs, fan enginyeria. És la posada en pràctica de tot plegat. Uh-huh. També en literatura, no? Els herois, per exemple, no sé, Aquiles no és el gran heroi de la Ilíada, no? Per tornar al tema aquest dels herois. I què fan els romans? Doncs el copien i fan Enees, no? Enees és un heroi que ja surt a la Ilíada, però que Virgili, de la mà del poeta romà Virgili, acabarà sent protagonista de tota una èpica romana al final dedicada a glorificar el regnat d'August, que és l'Eneida. No? Per exemple, és a dir, ells diuen, això de la literatura està bé, doncs ara la portem cap aquí i en farem una cosa que ens serveixi per lluar el nostre imperi.
Mm-hmm. I, Jaume, tu veus... Sí, nosaltres això ho hem parlat i tenim una resposta clara. Tu veus un paral·lelisme entre el món dels herois clàssics amb, el, per exemple, els dels superherois de Marvel o de DC?
I tant. És a dir, a nosaltres ens agrada aquest intermig. No és un déu, no és un humà, però és un humà proper, no?, que té aquest poder diví, i això jo penso que és molt clar. És una necessitat, gairebé no sé si biològica, però sí humana, no?, de situar en algun punt, ja sigui en la creença religiosa o en la ficció, o vaja, o en la literatura, o en el cinema, o en l'art, aquesta sobrenaturalitat que tant ens agrada, no?, ens agradaria, no?, és una fantasia que tots tenim, nostres, tant de bo, no sé... Llençar foc pels tassals, doncs, segur que algun heroi ho pot fer. No? Jo crec que sí. Hi ha una necessitat permanent que els grecs canalitzaven d'una manera i nosaltres d'una altra. Uh-huh. És claríssim.
Quin superheroi, si tens algun, és el teu preferit?
A veure, no ho sé.
O no tens cap?
De pensar-m'ho. No ho sé. A mi m'agrada molt, per exemple, Prometeu, que crec que és l'heroi que enganya Zeus constantment i Zeus es venja d'ell, no? El càstig final que rep Prometeu és ser devorat per un voltor als inferns, que li va menjar el fetge.
No?
Exacte, mentre el fetge es va regenerar, una mena de tortura eterna, un voltor o un àguila, em sembla que és. Però clar, ell civilitza el món, no? Dona el foc, amb el foc tu cuines, et passes a menjar aliments crusos o carn crua a menjar-les cuits, no? Mm-hmm. Per tant, és un heroi fonamental en aquest sentit, per la civilització, però, evidentment, ell paga molt car la seva gosadia d'enganyar Zeus, en fi, mm-hmm. amb sacrificis i robant-li el foc, perquè el foc és un robatori.
Clar, i també no deixa de ser una metàfora, també, no?, el foc, com la llum,
sí.
no?, com la llum de la raó, no?
Sí, 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 exacte, això, Lévi-Strauss i tots els antropòlegs ho tenim claríssim, no?
Mm-hmm. Per això mateix... Perdó.
Yes. No,
amb això de la metàfora, hi ha algun moment en concret en la història de la producció literària, per dir-ho d'alguna manera, grega, en el que s'inicia aquesta falta, és a dir, aquesta necessitat d'introduir-hi herois, i és una resposta de la literatura a una situació social?
A veure, jo crec que el problema que tenim amb la literatura grega és que arrenca a la meitat. És a dir, quan comencem a tenir documents escrits, és amb Homer, i en Homer ja apareixen els herois. Mm-hmm. I, per tant, la literatura anterior a Homer l'hem perduda, perquè era oral. És a dir, Homer es posa per escrit al segle més o menys el 8 abans de Crist, quan escriu l'alfabet grec, mm-hmm. i tot l'anterior ho hem perdut. Per tant, la literatura grega ja s'inicia amb els herois. De fet, era la idea de... com dir-ho, la literatura homèrica es posa per escrit, però en origen era molt oral, mm-hmm. amb el sentit en què doncs, els grecs doncs, celebraven un banquet i convidaven un rapsoda, no?, que es posés a recitar alguns trossos de la Ilíada, mm-hmm. i allà deien, bueno, pues canta amb l'episodi de Glauc i Diomedes, o d'Hèctor i Andròmaca, i el rapsoda allà, vinga, començava doncs, a improvisar, a cantar, no?, i així, després, amb aquests herois que apareixien allà, el que havia demanat a l'episodi, podia dir, mira, aquest tal Diomedes, doncs aquest era el parent meu, no? És a dir, ells, d'alguna forma, lligaven aquesta heroïcitat amb el seu present més immediat. Els grecs es consideraven descendents d'herois. Per exemple, els metges grecs eren els Esclepíades. Es considerava una família. Es consideraven descendents d'Esclepi, del déu Esculapi, en persona. Ells eren els fills, en última instància, eren els fills, els besnets, o qui fos, no?
Sí, sí, sí. I Jaume... també tinc una pregunta que em ronda el cap. És, les diferents mitologies tenen molt en comú, no? Ara, per exemple, penso una miqueta en la mitologia escandinava i Odín no deixa de ser una miqueta com Zeus, també, i Thor no deixa de ser com Hèrcules, no? Heracles. Mm-hmm. No? És curiós com amb tanta distància que estem parlant del mateix, no?
Això és molt, molt interessant. I penso que, per començar, hi ha mites o històries molt transversals, fins i tot en cultures que no han tingut connexió, que sabem que no han tingut contacte. Vale? Per exemple, no sé, el mite del diluvi universal és que sí. està gairebé totes les mitologies, totes les creences, en fi, no només d'Europa, de Llatinoamèrica, uh-huh. en fi, esquimals, és una passada. També d'Àsia Menor, per descomptat, no? Uh-huh. I llavors hi ha, efectivament, la idea aquesta del politeista, no?, d'equiparar diferents déus. És típic, per exemple, amb els egipcis, no? Per exemple, no sé, em sembla que és Osiris, que s'equipara amb Dionís, i Ra amb Apolo, perquè, bueno, tenen coses en comú, no? O, per exemple, el que tu has comentat, no?, la mitologia germànica, els Odín, Thor, tots aquests, clar, Thor és que és... De fet, això és una curiositat, però els nostres dies de la setmana reben noms de déus romans, per exemple, no?
Sí.
El dimarts és el dia de Mart, no? I el dijous, en llatí, és el dia de Jovis, és a dir, de Júpiter. Doncs pues en anglès, el dijous és el Thursday, és el dia clar. De Thor, precisament. És a dir, s'equipara una mica amb Júpiter, no?
Clar, sí, però sí.
Hi ha alguns que queden exclosos, com el diumenge, que és el dia del senyor, el Dominicus, el dia que vas, en teoria, s'anava a missa o es va a missa,
sí.
no? etcètera, etcètera.
M'has fet recordar a un llibre sí. que vam llegir, em sembla que el primer any ens van fer llegir quan estudiàvem filosofia, l'Enric i jo ja fa poc. Quasi un segle.
Sí, és una clàssica, també.
El del mito al logos, del Jean-Paul Bernan.
Del rito al pito.
Que em sembla que també hem parlat, havia parlat jo amb tu, Jaume, sí, d'aquest llibre. Sí.
No, això és un clàssic, no?, la idea aquesta, jo penso, és molt recurrent. O sigui, la idea de pensar de que, bueno, els grecs van... En època clàssica, a més, que el nom ja t'ho diu, no? És l'època clàssica, és el segle V abans de Crist, és un segle molt concret. en què els grecs deixen d'explicar-se al món amb rondalles i llegendes més o menys fabuloses i passen a dir, no, a veure, anem a fer allò, física teòrica i a postular idees com els àtoms i, en fi, i l'arge, no?, el començament, el foc, o l'aigua, o els quatre elements, o tal. És una idea, jo diria que avui dia està un pèl superat, és a dir, tampoc és un canvi tan brusc i tampoc... I els grecs estan... des del Renaixement fins avui dia, molt idealitzats. És a dir, nosaltres veiem Grècia amb els ulls d'un renaixentista, això no ho hem d'oblidar. Per tant, Grècia és una cosa molt més crua, molt més bàrbara i més... més
Faulo, Grècia, fiquis, Faulo, no? Sembla que no... I en fa,
sí, sí, Faulo i fa pudor, sí, també, no? Com...
Clar, clar.
Sí, sí, sí. La idea del Partenó, l'Acròpolis, la bellesa blanca aquesta, no? Tots les estàtues, els... tot blanc, perfectament allò... Bé, bueno, però és fals, això és una idea que es fa al Renaixement i al segle XVII, mem els neoclàssics, no? Grècia estava pintada, Grècia era bruta, Grècia... Els grecs no coneixien els aqueductes, això és en Roma, els grecs no coneixien, en fi, l'aigua potable, havien de beure vi, els grecs... Vull dir, clar... És...
Però havia rebaixat amb aigua, no?
Sí.
Els encomions,
sí.
No?
Sí. Sí, 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 totalment. El vi pur era cosa de bàrbars, se'l bevien els tracis abans de les batalles, a més, per anar inspiradets, doncs, al combat.
Bueno, clar, clar, amb això hem millorat i hem evolucionat i et prometem fer un vinet com Déu mana, Jaume.
Vinga.
Perquè moltes gràcies per les teves paraules, és que jo m'he passat estupendo i
home,
és fantàstic a saber d'on venen les coses.
I tant.
Molt bé.
Jaume, company.
Gràcies a vosaltres.
Amic, moltes gràcies. Ens veiem properament.
Ens veiem aviat.
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies, Jaume.
Una abraçada i descansa, que t'ho mereixes.
I tant,
hòsties.
Adéu,
company.
Adéu.
La Caverna Galàctica aconsella: adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar...
Ah.
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc... Diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc, sí, gaire, mai.
I, a més, mengen poc.
Sí. Ah, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
Mm.
I després d'aquesta magnífica entrevista... La pregunta, Òscar, és...
A veure.
Hi ha una lectura correcta de les coses? Tot depèn del color del vidre amb què es miri la realitat? Tants caps, tants barrets? És un avió? És un ocell? No, amiga, no.
És Superman!
Thank you. Anem volant al nostre proper destí.
Hem aconseguit feina! Per fi, una mica de moviment! Això de l'atur és un malson.
I a on hem d'anar? Jo passo d'anar a la bassa mitja, eh?
Un moment. Ara no veig bé el missatge projectat als núvols, a veure...
El missatge és allò que penja del cel?
No, home, no. Allò és un globus aerostàtic.
Ah, hòstia, sí, és guapo, eh?
Sí. Un moment. Ara. Ara el veig bé. Ja sé on hem d'anar. Segueix-me!
La caverna galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé. Bon dia.
Bon dia, Rafael. Bon dia,
José Antonio.
José Antonio, estem aquí a una tenda emblemàtica del centre de Sabadell.
Que es diu
Norma Còmics.
No, ja no.
Ja
no.
Ah, ja no.
Còmics. Ja t'equivoques. Hòsties. Ja comencem malament.
T'has independitzat.
Sabadell Còmics.
Rafael.
Sabadell Còmics.
Hòstia.
Ja fa 3 anys.
Sabadell Còmics.
Però bueno, durant 25 vam ser Norma Còmics. I tothom diu Norma, eh?
Norma.
Tothom. A vegades sento que els nanos que estic aquí al Norma.
Sí, no.
Doncs
no. Tenda emblemàtica. Que continua sent emblemàtica.
És com a Calamanena.
Sabadell
Còmics. Aquí s'ha de Calamanena, que també encara la gent diu Calamanena, oi? Doncs ara sempre serem normal, però ja no ho som. No passa res.
Directament voleu que tornem a gravar?
No.
Deixem així, no?
No, queda bé, no? Sí. I així gastem un minut.
Doncs bé, estem aquí per preguntar-los al Sabadell Còmics per... El programa nostre monogràfic d'avui és versa sobre els herois, des dels herois clàssics fins als superherois, no? Sí. Vosaltres com veieu el món del superheroi en l'actualitat? Hi ha gent que el segueix, hi ha interès, com per exemple en el boom dels anys 80 o els anys 70, continua havent-hi aquest interès pels superherois? Ja sigui de Marvel, de DC... Com ho veieu, això?
I segueix. És una cosa que sembla mentida, però que passen els anys i segueix mantenint-se. Ha canviat molt, eh? Mm-hmm. Ha canviat molt. Ara l'oferta és tan variada, hi ha tanta oferta que cada vegada els superherois es va quedant una miqueta allò, cada vegada una miqueta és un raconet. Què està salvant tot aquell món? Les pel·lícules, totes les sèries de televisió... Això està fent que es mantingui la flama. Però realment sí que si ho mirem en perspectiva de fa 30 anys, per exemple, sí que sembla que hagi passat una miqueta a l'edat daurada, eh? Mm-hmm. Però tot i així se segueix venent.
Mm-hmm. Tenen menys pes que fa uns anys, bàsicament.
Ja. Quin és el vostre superheroi preferit?
Hòstia, jo no sé si el tinc, eh? Potser, no ho sé, jo potser pel fet que, clar, acto tant amb tot això que queda quedar una miqueta al marge, no? No ho sé, a mi m'agrada molt Batman, Batman, però potser per la foscor, per ser aquest personatge fosc, que realment no és un superheroi, realment no té poders, Batman. Clar. Els poders li dona, sobretot, el diner, però és un paio que té molts diners, es pot permetre el luxe d'inventar gadgets que li permeten aquest poder, no? I potser és aquesta la gràcia de potser per això m'agrada a mi, no? Perquè a mi realment els superherois com a tal no m'acaben de convèncer, uh-huh. Val? El sistema aquest del típic superheroi, no? I potser m'agrada Batman per això, perquè també és una miqueta l'antiheroi, uh-huh. en aquest sentit. Uh-huh. A més, és un personatge molt fosc, molt tèric, molt, uh-huh. i això m'agrada.
No, jo tampoc he sigut mai de cap personatge a seguir, uh-huh. com sí que hi ha fans que sí que segueixen molt Spider-Man o la Patrulla X... Segueixo més per històries i per autors que no per un personatge fetitxe, bàsicament.
Jo el que no aguanto és el Superman. Sí, que és ben bé l'antisa, precisament és el personatge perfecte. És el superheroi perfecte, té tots els poders, és bo, ho té tot. Sí. De tant arriba un moment que arriba fa fàstic, ja. De tan bo que és.
I sempre va ben pentinat.
Ah, exacte.
Clar.
En un moment es canvia, sempre porta la roba sota, la roba superior sota, i es posa unes ulleres i ja no saben qui és. És curiós que amb unes simples ulleres ningú ja sàpiga reconèixer.
Escolteu, vosaltres que fa tant de temps que esteu doncs en el món del còmic i heu vist una evolució tots aquests anys, no? Quan de temps, 20 anys, o...
Diguéssim, el client que ha anat creixent també ha anat mantenint fidelitat amb els seus herois, ha anat canviant d'herois, hi ha client més jove que canvia d'heroi, vull dir, quin tipus d'heroi atrau el client més gran, el més jove, o no hi ha relació?
No s'acostuma a canviar molt, això és una miqueta com el futbol, eh? Tu tens un equip de tota la vida i difícilment et passaràs al rival. Aquí hi ha dues grans franquícies, que és Marvel i DC, que són rivals a matar, eh? Marvel, doncs, seria la Patrulla X, Spider-Man, i DC, Batman, Superman. I realment són dues franquícies que s'emporten quasi bé tot el mercat, però clar, això vol dir que també polaritzen, no? I que després allò... Difícilment el que amb el temps un que hagi de petit sigui d'una es canvia. Tenim molts clients que compren les, de les ambdues editorials, eh? Però normalment és molta fidelitat. I el que sí hem vist que està clar, ha crescut molt l'edat del lector. Anys enrere el lector tenia això 14, 15, 16 anys, i amb els anys que l'hem anat conservant molta clientela, que ara ja té 40, i que a vegades inclús venen amb els fills. Però els fills ja moltes vegades no volen saber res de superherois. Ja se m'han o manga. Que és el que la canalla és el que està. I sí que és veritat això, que hi ha molta fidelització, sí. I a part això, que ha anat creixent. El públic de superheroi ara és més aviat gran.
Això també li passa als Estats Units. No han sabut renovar lectors. O sigui, han entrat públic nou, han fet personatges nous, com la Kamala Khan, Miss Marvel, que estrenarà la sèrie en juny. És un personatge molt guai, una noia adolescent musulmana. Però no han sabut renovar molt el seu catàleg de personatges, i això, el públic, la majoritari, és adults ja entrats en 16 anys.
Sense por, ja pots dir. Ja som uns abuelos de bolletes.
Sí, però... I els que són fans, a més, o d'un personatge o d'una línia concreta. O Batman i tot el que hi ha al voltant, o la Patrulla X i tot el que hi ha al voltant, o Vengadores i tot el que hi ha al voltant. Sí que van molt per... El fan veterano sol anar molt per famílies, per línies editorials.
Vosaltres creieu que... Suposo que sí, eh? Que està molt influenciat el món dels superherois pel món de les mitologies clàssiques, ja sigui la mitologia grega, la mitologia escandinava. A mi se m'acut, no?, que, per exemple, Hèrcules també és un superheroi, no? Crec.
Sí, existeix a Marvel, la versió d'Hèrcules, igual que Thor, que és la mitologia nòrdica.
I Thor, exacte.
No deixa ser la mitologia creada als Estats Units... Per la seva mitologia contemporània. És la base, bàsicament.
Amb el seu filtre, no?
Exacte. Amb la seva...
És l'actual, no? Hi ve la mitologia grega, després la romana, i realment els superherois no deixen de ser... Són poderosos, no? Sí, sí. I realment poden fer coses que els mortals no podem fer. Que per això potser ens emmirellem i per això ens agraden aquestes aventures, no? Ells fan coses que nosaltres no podem fer.
Clar, clar.
Una altra cosa és, aprofitant això que deia l'Òscar i això que esteu dient vosaltres de la mitologia, ens comentàveu que hi havia algun tipus de còmic que relacionava filosofia i còmic i que parlava una mica d'això.
Sí, bueno, hi ha diverses biografies de personatges concrets i també alguns còmics didàctics d'introduir la filosofia, que fan petits tastes de diferents filòsofs o de la història de filosofia.
És que se'ns acut, parlàvem amb l'Òscar, no?, que el superheroi per excel·lència en el món de la filosofia és el Nietzsche amb el seu...
El superhome, no?
El superhome, no? Jo dius el superhome de Nietzsche, ja de seguida. Però sí, no és gaire...
La biografia de Nietzsche, per cert.
Ah, veus.
Sí, els que es deia, per si algun oient vol té curiositat, un que és filosofia amb vinyetes,
sí.
I l'altra filosofia per a ser feliç, que són així com molt didàctics, molt introductoris, que es pot llegir des d'un lector adolescent o un adult que tingui curiositat pel món de la filosofia, són molt didàctics, són un deixem molt didàctic. I a França hi ha més, encara, ja pensats per públic escolar.
Sí, a França el món del còmic és un altre món. Està reconegudíssim, no?
Sí. I està normalitzat, diguem que està normalitzat.
Exacte.
O sigui, la gent llegeix còmics sense necessitat de dir, ai, i que sigui una miqueta... Allà és molt normal anar a una llibreria i comprar un llibre i comprar un còmic, una novel·la i un còmic.
Està vist com un art.
Sí, exactament, sí.
Doncs a mi ara se m'acut, clar, és un fenomen també molt el còmic occidental, no? I a Occident també tenim una cultura molt judeocristiana. Ara, per exemple, vosaltres coneixeu casos de que estigui això empapat al còmic o un personatge per tota la... Ara, a mi se m'acut, que jo soc molt aficionat als còmics, el Daredevil de Frank Miller, no?
Molt religiós, ell.
Que és molt religiós. Fins i tot hi ha una de les portades, no?, que la seva mare, que és monja, el té moribund als braços i és una pietà, no? Coneixeu més casos així que toquin aquest rerefons més religiós?
Bueno, que el personatge sigui profundament religiós, potser Daredevil és el més clar, perquè és molt, molt característic del personatge. I la seva culpa l'han explotat molt en diferents còmics. Exacte. No? És una cosa que han explotat molt, és de l'essència del personatge, per dir-ho d'alguna manera.
I te'n recordes tu d'algun altre? Així que sigui...
D'algun superheroi que tingui una base així...
Bueno, hi ha un superheroi, no, hi ha Preacher, el predicador de DC, que és el predicador, per excel·lència. L'únic que s'allunya molt de la temàtica, però també té poder, el Déu l'impueix de poder, però no per sempre fi o bé o que va bé les coses. Sí. És una miqueta molt allunyat del tema superheroi típic de que fa el bé i tot això. Sí. Però el Preacher, de DC...
Com el John Constantine, també una miqueta. No?
També.
Completament amoral, no? I està també amb tota la mitologia, bueno, moltes mitologies, però sobretot la judeocristiana, no?
És que ara que dius això és molt interessant, i en parlàvem, no? Perquè tu vas al Santoral i a l'inici de tot de la formació del catolicisme, hi ha tots aquells sants que feien coses increïbles, no? Vull dir, que podien suportar l'oli bullent, que podien suportar el dolor, que tenien una sèrie d'atributs que són de superheroi, no? I estan en la base després de la...
És que si llegeixes a Joan Amades,
sí.
El llibre del costumari català i tot això, que explica tot cada dia amb els sants, i és això. I t'explica sants, doncs això, són realment com superherois. Però suposo que la necessitat que tenim que hi hagi alguna cosa que tingui... Que nosaltres som normals, nosaltres som perennes, no som perennes, que som el que tenim, som així, i sempre necessitem alguna miqueta d'allò, aquella cosa que nosaltres de superpoder, no? I ja veus, estem parlant d'històries de centenars i milers d'anys. Molt abans dels superherois ja teníem tots els sants i tots els màrtirs, i aquells que bullien i sortia viu i sense cap mena de... I els miracles, no? Els miracles són això. Què fan els superherois actuals? Fan miracles, realment.
Sí. I d'heroïnes com anem? Cada cop millor?
Cada cop hi ha més personatges femenins nous. Forts.
I les lectores augmenten?
Era un món terriblement masclista, aquest dels superherois. Jo fa 30 anys que tenim la botiga i realment he vist una miqueta d'evolució cap a positiu amb el fet de la incorporació de la dona en aquest món. Perquè abans eres que pràcticament era el 100%, el comprador de superherois era el 100%, home. Ara ho anem igualant. No estem arribant encara al tema japonès, amb el manga. Com manga sí, que realment la dona en aquest moment, potser diria que un 40, o quasi bé la meitat dels lectors de manga, són dones. Vol dir que ell sí que està totalment normalitzat i estabilitzat, i amb el superheroi encara no, però sí que cada vegada comencen a haver-hi superheroïnes, i tant Marvel com DC li estan donant poder a les dones per això, no? per intentar igualar una miqueta, per normalitzar-ho.
És donar més protagonisme a personatges que ja existien, sí. I també crear nous, com el Kamala Khan que hem mencionat abans, per tenir més repertori de personatges i més protagonisme perquè es vegi. I de fet ho promocionen molt. Hi ha Marvel fa un mes que és una iniciativa que li diu a un Woman of Marvel, que és per promocionar els seus personatges femenins, perquè clar, no deixa de ser ja una qüestió de merchandatge i de multimèdia, clar, i per destacar el seu catàleg de personatges femenins.
I
autoria també, sobretot molt important.
L'ha comprat també Disney, no?
Sí, fa anys ja que el va comprar i va explotar. La Capitana Marvel, per exemple, que han fet la pel·lícula, és un personatge que era un personatge secundari, havia tingut molts poquets còmics en solitari, ha sigut arrel de la compra de Disney dels últims anys, que van donar-li més protagonisme i després van treure la pel·lícula, després, posteriorment.
Doncs moltes gràcies, companys, per cedir-nos aquest temps d'entrevista. Veiem que aquí al cel avui fa un dia bastant ennuvolat, hi ha una E, una O i una C d'Enric, Òscar i Charlio. Tenim un problema que resoldre. Ens anem a vestir a la cabina, no? Ai, si no queden cabines.
No, i tant. A tot va per mòbil.
Doncs res. Companys...
Porto un biombut.
Moltes gràcies. Ves vestint-te, Enric.
Bueno, gràcies, a Sabadell.
Moltes gràcies, Sabadell.
A vosaltres.
Sabadell Còmics,
Exacte, molt bé.
Gràcies, guapo.
A vosaltres, adéu.
Adéu.
Ah.
Quina feina més bonica, aquesta d'heroi, tu.
Sí, sortir volant, parlar amb gent interessant, fer el bé en general.
Sí, només ens fa falta cobrar.
Sí. No, home, no. Que els superherois no es mouen per diners.
Ah, com els sants, que feien el bé gratuïtament. Eren una mena d'herois, també, els sants, no et sembla?
Els sants catòlics van créixer a l'empar de l'assimilació cultural. Primer, Hèrcules.
Ah, sí, però abans d'Hèrcules hi havia Horus, que era egipci. Horus!
La història de la humanitat, Enric, és una història dels fagocitadors. Els uns es mengen els altres.
Ah, en això estic d'acord. La menja que no acaba. Els grecs fagociten els egipcis per alimentar els seus déus i herois. Els romans fagociten els herois dels déus grecs, fent rèpliques quasi bé idèntiques, només que canviant els noms, i després el judeocristianisme es cruspeix els romans i posen un déu al capdavant amb tot d'herois al seu voltant.
Els sants.
Els sants! I la cadena tròfica acaba amb nosaltres empassant-nos el cos de Crist, que recordem és com el Superman d'Occident. De tot l'univers i del món sencer, el més fort de tot. Això dels sants és molt fort. Veritables herois. Per exemple, Sant Oriol, a taumaturg de Barcelona, que es veu que tenia poders profètics i miraculosos. Se li atribuïen curacions de cecs, sords, coixos i paralítics i la resurrecció de morts.
I Sant Francesc d'Assís, que es va oferir entrar dins un pou de foc i si era capaç de sortir-se'n, sense cap ferida, els egipcis haurien d'acceptar que el verdader Déu l'havia protegit i que, per tant, la seva era la verdadera religió. Era definitivament l'home de ser.
Uau! Sant Simó l'Estilita va viure 37 anys dalt d'una petita plataforma sobre d'una columna molt alta. Hi havia una pel·lícula, no?, que parlava d'això.
O sigui, pot ser.
Abans d'això havia estat 40 dies tancat en una petita caverna sense menjar ni beure aigua.
Mira, com nosaltres.
Ah, sí, tot un super resilient.
I què em dius de Santa Quitèria, una de les nou germanes nascudes totes a la vegada?
Hòstia.
Totes bones cristianes que es dedicaven a rescatar bons cristians tancats a les presons. Es va passar destruint ídols romans. Quan la van agafar, la van tancar i li van recomanar que es casés amb bons pagans romans. Però s'hi negà i va fugir de la presó per començar una guerra de guerrilles contra l'imperi romà.
Hòstia.
Finalment, pobreta va ser decapitada.
Ah, quina passió! La taverna galàctica.
Caverna. Enric, caverna.
El què?
Caverna, no taverna.
Ah, ja, sí. A la taverna.
Sí. Les birres després.
El mite de la caverna.
El mite no. La caverna galàctica. Galàctica, d'univers, el Big Bang.
Ah, calla. La caverna galàctica.
Ara.
De 9 a 10, tots els dimarts, a Ràdio Sabadell.
Perfecte.
T'ha agradat? La sinfonia número 3 de Ludwig van Beethoven, coneguda com a Heroica, és una obra considerada per molts com un referent fonamental en el pas de la forma clàssica a la forma romàntica, perquè trenca amb diversos esquemes de la anomenada sinfonia clàssica. Inicialment, estava dedicada a Napoleó Bonaparte.
Beethoven sentia una gran admiració pel seu heroi, en el que personificava els ideals de la Revolució Francesa. Però quan Bonaparte es va autocoronar emperador, diuen que Beethoven es va molestar tant que va esborrar amb un ganivet el nom de Bonaparte de la pàgina del títol.
De l'amor a l'odi només un passet. Com de l'heroi a l'antiheroi. O de l'humà al transhumà.
Batman és un personatge del món del còmic que va tenir la seva primera aparició el 30 de març de 1939. Batman és la identitat secreta de Bruce Wayne, un multimilionari industrial. A diferència de molts superherois, no posseix poders o habilitats superhumanes. Ell empra l'intel·lecte, els seus talents detectivesc, la ciència i la tecnologia, l'entrenament físic i la intimidació en la seva lluita contra el crim.
El mateix passarà amb Iron Man i molts d'altres herois transhumans que estan a l'ordre del dia. El transhumanisme el va definir l'any 57, del 1957, el germà biòleg d'Adolf Huxley, en Julian Huxley, de la següent manera. L'humà que roman humà, però transcendint-se a si mateix per realitzar més possibilitats de la seva naturalesa humana.
El transhumanisme és un moviment internacional que dona suport a l'ús de la ciència i la tecnologia per millorar la ment, el físic i les aptituds humanes.
I superar els aspectes que es consideren indesitjables i innecessaris de la condició humana. La incapacitat, el patiment, la malaltia i l'envelliment. Fins i tot la mort. Superar tot això esdevenint posthumans gràcies a les noves tecnologies.
El somni de Nietzsche.
Sí.
Hòstia, no pot ser, una altra vegada no.
No hi ha manera que entenguin que som superherois per protegir-los. Semblem els dolents, nosaltres.
Què fem?
No sé, sortim?
No.
Què?
Que no.
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig. A la realització tècnica, l'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.